La consellera Irene Rigau, benvinguda al món a RAC1, gràcies i bon dia.
Bon dia.
L'havíem convidada bàsicament per parlar del que va passar en aquella llarga reunió d'ahir a Madrid, però òbviament la primera pregunta que li he traslladat és aquesta. Realment es pot fer alguna cosa des de l'educació per sensibilitzar d'una vegada tots els nanos que hi ha un problema amb la violència domèstica i que la igualtat ha de ser real, no només amb les lleis?
Jo crec que aquest és un element permanent avui dia ja dels centres educatius, però que té una base que és la del respecte, que és el respecte per l'altre, sigui el gènere, el color, el físic, les aptituds, i la clau és el respecte i la mal entesa superioritat, que sol venir arrel d'algun problema personal. Però jo crec que, si em permeteu, no és per animar el debat, perquè no em correspon, però hi ha un element que aquests dies ha aparegut i a mi personalment se m'ha plantejat. Fins a quin punt és bo el tractament mediàtic que es fa d'aquests temes? Fins a quin punt la persona que té en ment o que dintre seu anida aquesta idea no s'acaba d'estimular quan veu que té un protagonisme i una presència social i un tractament que... Ja sé que ja veig alguna senyal aquí, però és un element que ens hem, que un dia o un altre ens haurem de plantejar.
Però això
té
precisament
una dimensió d'espectacle, té una dimensió de presència pública, de que s'explica la vida i revida de les persones, i amb aquesta tendència a pensar que no existeix si no surts a la tele, doncs alguna cosa jo crec que els mitjans també ens haurem de plantejar de com presentar aquests temes i com, fins et mateix a Castelldefels, la mateixa població, dues vegades. Tots sabem que hi ha temes que fan eco. Els suïcidis, per exemple, depèn
de com
es tracta.
En tot aquest debat, consellera...
Jo crec que és un element que els psicòlegs i els psiquiatres ens haurien d'ajudar a saber com, quin efecte pot tenir en algú que té en ment una conducta d'aquest tipus, aquest ressò social.
Però això, en tot aquest debat, consellera, que ni molt menys és nou, per exemple, vostè ha tocat el tema dels suïcidis. Hi ha una mena de pacte entre mitjans de comunicació per no parlar-ne precisament per no estimular-nos, de fet, estimular-los. De fet, sí. El metro, el tren, sí. Hi ha moltes vegades que les incidències no són tècniques, sinó que són pel suïcidi d'alguna persona, i això és una informació que els mitjans de comunicació solem obviar precisament per no fomentar-los per una altra banda. Passa el mateix amb els incendis, també. Sempre es diu que un piròman estimula un altre. Però, en el cas de la violència de gènere, des de l'administració sempre s'ha demanat que, si us plau, hi hagi molta pedagogia amb això, precisament perquè no es pugui repetir.
A la violència sempre s'ha demanat que la denúncia ajudi a normalitzar la comunicació del tema. Perquè una cosa és que una dona sigui maltractada a casa i tingui dificultats en verbalitzar-ho i en comunicar-ho, i l'altre és tractar com es tracta mediàticament el fet de l'assassinat de gènere. Perquè jo no sé la solució, però crec que ens hauríem de plantejar-ho i que aquí els experts són els experts de coneixedors de la personalitat malaltissa, és el que ens haurien d'ajudar.
En Foix vol intervenir i abordarem tot el tema de la llei Wert.
Que amb això la consellera pot no tenir raó, o sigui, això és discutible, però també jo crec que una cosa que s'ha produït que és positiva, que a l'hora de relatar totes aquestes tragèdies i aquests trasbalsos humans, s'ha evitat fer esment procedència, creença, nacionalitat, i això ho he trobat positiu. Ho he trobat positiu. A mi, quan em diuen aquest és de tal nació, o aquest és de tal procedència, o és de tal, això a mi sí que penso que és negatiu. I és molt negatiu perquè tots som iguals, i vostè ho ha dit, no? Vull dir...
Amb això us dono la raó, perquè el fet de gènere és tan potent que s'ha lograt, a més, posar-lo en primera línia i no justificar-lo a través d'altres condicions. Això em sembla que hauria de ser així, tant si és un robatori com si és una violència.
Jo recordo, per exemple, l'atemptat que hi va haver fa 2 o 3 anys a Noruega, en què un noruec va matar 80. Hi va haver un gran debat a Noruega, i hi havia gent que deia de si aquest, en comptes de ser ros, noruec, de tota la vida, hagués sigut turc i tal, hagués estat un terrorista. En canvi, ara és un malalt. Això ho trobo també força desencertat, sí, vull dir, perquè, escolti, un criminal és un criminal procedeixi d'on procedeixi, pensi el que pensi. I no cal afegir aquest adjectiu. No. Perquè el fet en
una persona.
Si... Exactament.
Jo sobre el paper dels mitjans de comunicació, només breument dos comentaris. El primer, que crec que no podem posar tots els mitjans de comunicació al mateix sac.
El
tractament que fan els mitjans, i depèn de quins programes, és evident que és manifestament millorable o manifestament criticable, però jo crec que d'altres fan exactament la feina que han de fer, que és posar al centre del debat social algunes prioritats que han de ser per la societat i que porten la societat a mobilitzar-se, i que llavors els representants polítics també prenen certes accions, que en certa manera jo crec que és el paper dels mitjans de comunicació, per començar. I sobre, abans m'ha fet gràcia, Jordi, que ho comentessis, el tema dels suïcidis, no? Jo sempre he tingut molts dubtes de si realment els mitjans de comunicació estem fent
el que realment cal
amb el suïcidi, que és obviar el suïcidi com a problemàtica. És a dir, perquè no hi hagi un efecte crida no en parlem, però resulta que el suïcidi és una de les principals, si no la principal causa de persones joves al nostre país, des de fa molts anys, a més. És a dir, que potser el que estem fent és no atacar un problema que realment l'hauríem d'atacar, i potser el primer pas per atacar-ho seria que els mitjans de comunicació el fixéssim com una prioritat i el poséssim al centre del debat social.
D'acord, però fixi's que hi ha un element que també segurament, i aquí sí que els mitjans podrien fer molta pedagogia, que és com s'arriba a una situació d'aquest tipus. I hi ha un element clar, que és que hi ha un moment que la figura... En aquest cas, l'home, diguem-ne, no, considera que aquella dona és possessió seva, no? Uh-huh. Com s'arriba a aquest sentiment? Uh-huh. Com comença a controlar-te? I per les nostres noies joves, com et controlen l'agenda? Com et controlen la vestimenta? Com vols saber la teva parella on vas? Com es posa violent perquè no estàs complint exactament el que ell havia previst? Poder donar aquelles pautes que ajuden a entendre quina és aquella conducta possessiva que pot emmalaltir d'una manera que al final digui o de mi o de ningú, no? Llavors, aquest camí sí que jo el trobo que els mitjans hi poden ajudar molt, a explicar quin és aquell camí que se segueix per arribar a la concepció de que jo puc amb la teva vida perquè ets meva, no? Mm-hmm. Allò, la mateixa perquè era mia.
I creu que... fent una miqueta autocrítica també, ja que la tenim aquí, senyora consellera, s'ha fet alguna cosa malament des de l'escola? Hem fet alguna cosa malament?
Miri, estem parlant d'una àrea que és
els últims anys, o sigui, sí, els últims 20 anys... No.
Estem parlant d'una àrea que és l'àrea de la personalitat i que és l'àrea, diguem-ne, de les emocions, que l'escola hi té un paper, però el que hi té un paper en general és l'educació i la conducta i els patrons de conducta que els joves tenen. I això és la família, l'escola i la societat,
però de la part
l'entorn.
De la part de l'escola?
Perquè
és una miqueta autocrítica?
És que, no, jo crec que en aquest... Podem fer autocrítica en moltes coses, per exemple, si hem ensenyat a llegir amb el millor mètode, si hem retardat l'ensenyament de la matemàtica, si hem donat prou importància a la lectura. En aquest àmbit, jo, sincerament, crec que precisament és un àmbit que està molt feminitzat, és una de les professions més feminitzades, sí, per tant, el respecte a la dona és inherent, pràcticament, perquè veuen que els companys mestres tracten amb tota igualtat a les mestres. És una de les poques professions que des del començament ha sigut igual, sempre ha cobrat igual un mestre i una mestra.
Consellera...
I sempre ha tingut la mateixa autoritat. Per tant, des d'aquest punt de vista, és un model que jo crec que és molt positiu.
Ha llegit diaris aquest matí? Ha tingut una mica de temps?
Hi ha donat un cop d'ull.
Cada matí, a quarts de vuit, fem a qui li agradarà llegir el diari i a qui no li agradarà llegir el diari. Creiem que a vostè avui sí que li agradaria llegir els diaris. La Vanguardia diu el PP cedeix en la Llei Wert. El Punt avui, Méndez de Vigo ha hagut de cedir davant l'evidència. El periòdico diu Méndez de Vigo un estil diferent del de Wert. Des de Madrid es diuen altres frases, eh? Per exemple, el Mundo diu és el preludi de la rebel·lió de les 12 comunitats que de forma irresponsable, diu, han manifestat la disposició a no complir la norma, es refereix a la Llei d'Educació. Però van passar unes quantes coses a Madrid, i en aquesta llarga reunió amb tots els consellers d'ensenyament de totes les comunitats i el nou ministre. Vostè està satisfeta?
No. Satisfeta no ho estaria si haguéssim aconseguit un compromís ràpid de resituar el sistema educatiu entorn d'una llei consensuada, pactada i feta amb una participació molt més activa de qui té les competències. Això seria la satisfacció, perquè nosaltres ens hem proposat, i parlamentàriament totes les forces així s'ho van acordar en el Congrés de Diputats, que una llei feta des de absoluta prepotència, només comptant amb una majoria absoluta del Congrés i en aquells moments també de les ciutats autònomes, permetia imposar una llei que, en el fons, el que feia era recentralitzar les competències de l'Estat, minimitzar les llengües pròpies de les comunitats amb llengua pròpia i unificar el currículum i donar una orientació diferent al sistema educatiu. Això és evident que la satisfacció només seria si aconseguíssim la major. Una altra cosa és, dins d'aquesta situació, si podem valorar positivament alguna de les decisions que hi vam estimular que es prenguessin.
De fet, una, no? Que és l'ajornament d'un any, com a mínim, de la revàlida.
No. Nosaltres dèiem, no podem canviar la llei d'un dia per l'altre, perquè ja ho sabem, perquè la llei es fa al Congrés. Una altra cosa és paralitzar el seu desenvolupament. Perquè les lleis s'apliquen quan hi ha les normes que la desenvolupen. Per tant, objectiu, frenar el seu desenvolupament. Quin era un element estratègic d'aquesta llei? El que es va ser conegut com la revàlida. Hem de recordar que l'Estat es va proposar examinar els nens de primària a l'acabar la primària i els nens de l'ESO a l'acabar l'ESO. En la conferència de comunitats que vam provocar en petició pròpia en el primer lloc Catalunya, en el Senat, vam recuperar allà la potestat per avaluar els alumnes de primària i no vam aconseguir-ho en els de secundària. Per tant, aquesta tasca que vam fer ahir té un origen, eh? Ahir què vam fer? Doncs que el Real Decret que havia de desenvolupar l'avaluació doncs quedés assignat només a primària i es frenés el desenvolupament d'aquesta suposada revàlida que hi ha d'haver al final. I per què això? Perquè nosaltres entendíem des del primer moment que de manera interessada el Ministeri, i en aquest sentit el Partit Popular com a força política, havia confós el que és l'avaluació de l'alumne del que és l'avaluació del sistema. L'Estat és clar que té dret a saber si el sistema educatiu funciona o no, qualsevol estat, però hi ha moltes maneres de saber-ho. Es fan avaluacions mostrals, es recullen dades, es comparen, però no s'envia un examen de Madrid a tots els nens, perquè qui fa l'examen pressuposa què és el que s'ha ensenyat. I unificar l'ensenyament era fer-ho a través de l'avaluació. I aquesta és la qüestió. Per tant, quan el ministre diu accepta parlar-ne, vol dir que hem de parlar també políticament i tècnicament. Què vol dir avaluar l'alumne i què vol dir avaluar el sistema? I no confondre-ho.
Si el PP perd la majoria absoluta en les eleccions del novembre o el desembre, la llei Wert passarà a la història? O sigui, el compromís que en el seu dia van adoptar tots els grups parlamentaris que actualment tenen representació al Congrés, això es mantindrà?
A mi m'agradaria ser una mica optimista, tot i que sé les dificultats, però crec que s'ha anat tan enllà amb aquesta llei, s'ha abusat tant de la majoria absoluta, que potser a l'Estat hi comença a haver la necessitat del pacte. Potser aquesta vegada comencen a veure que Partit Popular, PSOE i les altres formacions polítiques haurien de poder compartir les bases, allò que van fer a Catalunya amb la llei d'educació. El fet que ho haguessin fet a Catalunya govern i oposició, a tots et pregunten, a veure, com ho vol lograr? Com ho vol? Notes, eh? O sigui, el Gabilondo mateix, que ara està a l'oposició, l'Àngel Gabilondo, que fa poc n'hem parlat, vull dir, el mateix ministre que ha arribat des d'una altra pel·lícula, no? Ve d'un altre entorn. Jo crec que s'ha abusat tant que segur que serà diferent la propera llei.
Vostè, el ministre Bert, el va fins i tot plantar. Entenc que en Mente de Vigo ara parlava d'un tarannà diferent, vostè. Això vol dir que s'entenen millor?
Miri, les formes ajuden sempre. Les formes ajuden sempre. I per tant, aquest ministre també s'ha trobat en una situació, siguem francs. Aquí hi havia una llei a implantar, una llei que era difícil d'implantar perquè partia bàsicament d'aquesta majoria absoluta i a les comunitats autònomes ja s'havia perdut aquesta majoria absoluta i els màxims responsables, que eren el ministre i la secretària d'Estat, desapareixen abans de l'inici de curs i en plena implantació. Per tant,
desapareixen.
Clar, jo el que no entenc és, sincerament, com el govern, bé, cadascú deu saber, però si a mi m'ha costat molt col·locar una llei, el que l'ha dissenyat i l'ha començat a implantar fins que s'acaba la legislatura a defensar-la. Escolti, és inaudit. Sap què vol dir? Que no importa l'educació. Desgraciadament, vol dir que en el fons no importa l'educació.
Ha trucat el ministre Bert per desitjar-li bona estada a París?
Ens vam acomiadar, evidentment, quan ell va plegar. Sí, esclar. Però miri, jo ahir m'ho preguntaven i em deia, vol fer una valoració? No, perquè, escolti, després jo sóc consellera i a darrere meu en vindrà un altre i jo he anat a darrere d'un i no m'agradaria que el que ve a darrere que em diguin el que m'hagin de dir quan hi sóc. Però quan no hi sóc, no m'agrada parlar-te.
Li faig un parell de preguntes més i li donaré la veu als companys que avui comparteixen tertúlia. A veure, els canvis de govern a les Balears i a València ajudaran a fer un front comú per blindar d'una vegada per totes el català?
Miri, ahir, per primera vegada, en molt de temps, es va veure, vaig tenir la sensació de que l'Estat, potser sí, era plurilingüe, perquè no semblava mai. Quan jo vaig proposar que tots els nens de l'Estat fa 5 anys poséssim en els programes educatius, poguessin recitar un poema amb euskera i amb gallec i amb català perquè sapiguessin que existia la llengua i la cultura a altres comunitats, vaig sentir un solo faltaria eso. Per tant, era un conseller.
Qui li va dir?
Un conseller autonòmic del PP. Deixem-ho aquí. Ahir què ens vam trobar? Ahir ens vam trobar doncs, que quan jo vaig demanar l'evidència, l'evidència, que aquella disposició 38a dels 6.000 euros per tenir una plaça en castellà es derogués aquella
ara
norma,
això,
que en parlarem, suposo, doncs s'hi van afegir les Illes i València. I li diré, haig de ser honest amb això, i la majoria de forces socialistes ho van dir, i la de Ciutat Real en concret, bueno, jo dic Ciutat Real, vull dir la de Castella i la Manxa en concret, doncs també ho va verbalitzar. I escolti, em va semblar doncs una bona cosa, que és clar, València i les Illes, diu, escolti, a ells també els hi afecta. Això es va pensar que només afectava Catalunya, però el Partit Popular en aquell moment governava València i les Illes. I va resultar que també tenien alguns casos que reclamaven els 6.000 euros. Per tant, que era una trampa que els hi queia també a les seves pròpies comunitats.
Fet aquesta partida dels pressupostos de l'Estat baixa moltíssim, un percentatge molt alt. Això al final és l'assumpció que aquesta mesura ha estat un fracàs per Madrid. No desapareix encara.
Clar, però
queda en una xifra bastant simbòlica en comparació amb la que hi havia l'any anterior.
Miri, hi havia 5 milions a la partida i se'n deia exactament per compensació econòmica pels pares, etc. I ara hi ha 1 milió i se'n diu ajudes i servicios escolares.
Està parlant en pessetes, m'està sorprenent.
Perdó.
Està parlant en pessetes, no?
He parlat en pessetes, que... No, 1 milió d'euros, esclar. Hi havia 5 milions d'euros,
Ah, val, perfecte.
Sí, que he dit pessetes, no,
No.
Ah, ja m'entenc.
Senyors, Lluís Foix, Francesc Soler, Alejandro III.
A mi em fa l'efecte que les relacions entre el govern espanyol amb les comunitats, no només amb Catalunya, singularment amb Catalunya, sinó amb la resta de comunitats, estan entrant en una nova fase per dues raons. En aquest cas, pel canvi del ministre, òbviament el perfil d'Iñigo Méndez de Vigo és diferent del perfil de Bert, sortosament, però també perquè, esclar, en aquesta reunió sectorial només hi havia 5 comunitats autònomes governades pel Partit Popular. Crec que anem a una altra forma de relacionar-se el govern central amb les comunitats autònomes i que després de les pròximes eleccions espanyoles això encara segurament s'acabarà encara accentuant més. Sobre aquesta reunió en concret, a mi m'agradaria saber si té data ja la reunió bilateral que han de tenir vostès amb el ministre per tractar aquesta qüestió concreta, que és la derogació d'aquest decret d'ajudes dels 6.000 euros.
Sí, a finals de mes.
A finals de mes, per tant, abans de les eleccions.
A finals de mes. Així ho vam acordar, perquè, esclar, això és una qüestió que afecta, que jo vull tenir exactament contrastada amb el ministre, de quantes... Jo recordo que jo li deia al ministre anterior, digue'm quantes en tens de sol·licituds, i ell me deia 1.000. No pot ser. També m'ha dit 500. I, escolta, això se'n diu un farol, no?
De fet, hi va haver premsa de Madrid que van publicar aquestes xifres.
I després resultava que parlaven de 300, després parlaven de 60, després parlaven de 8, després parlaven de 5. Escolti, anem a mirar. I en tantes coses, perquè jo, el ministre, ho ha entès, Perquè a Catalunya hi ha un 5% com a molt d'escola privada privada. Catalunya, sortosament, l'immensa majoria forma part del model d'interès públic i del servei d'educació, i és un públic concertat. A Catalunya ha desaparegut aquella expressió de vaig anar a col·legi de pago, que és molt saludable. Jo sempre ho dic, que la pública i la concertada, d'una manera junta, ha fet que desaparegui aquella cosa de dir... Ei, no sé, això ja potser els que són més joves no ho han sentit a dir mai.
Sí,
però,
sentit, sí.
Però havia creat a la societat. Ara, les escoles públiques i concertades s'entren pels mateixos criteris. Això marca molt el model de societat que tu vulguis fer. Pensar que hi ha, que pagant molt tens una educació molt diferent... Escolti, a Catalunya, quan hi ha llibertat, doncs hi ha uns quants centres, però l'aposta per tenir-ho en el Servei d'Educació de Catalunya ha fet que el model general socialment sigui molt més cohesionador, jo ho entenc així, i per tant era impossible que hi haguessin 1.000 sol·licituds, ni que em pressupostessin 5 milions.
I llavors una segona pregunta, Catalunya accepta la LOMCE o la reunió d'ahir obre la porta perquè Catalunya acabi acceptant la LOMCE?
No. Nosaltres sempre hem dit que aquesta llei ha de canviar i s'ha de reformular. Primera, perquè avui dia una llei d'educació ha de permetre la millora del sistema i l'extensió de l'escolarització a la postobligatòria. I jo crec que nosaltres tenim, i almenys ho hem procurat fer a Catalunya, tenim uns objectius que són els que ha marcat Europa pel 2020. No cal que cadascú faci la seva batalla. Hi ha uns objectius que els estats han signat, que és que l'ensenyament obligatori, com a mínim un 85%, es pugui titular. Doncs miri, a Catalunya ja estem un 86,7. En aquesta banda no hem d'incorporar-hi grans canvis, perquè ja estem en aquests límits, al contrari, hem de mirar d'arribar a 90. Que un 85% d'aquests titulats continuï la postobligatòria. Que a la banda baixa de resultats no hi hagi més que un 15%, com a màxim un 15%. Nosaltres en aquests moments estem lluitant i ens estem apropant molt en aquest 15%, després d'aquests 5 anys. I un altre gran indicador és frenar l'abandonament escolar prematur. Que jo vull recordar que fa 6 anys estàvem a un 28,3% i en aquests moments estem en un 18%. Per tant, hem baixat 10 punts. Això és molt important. Per què? Perquè hem incrementat l'oferta d'FP, perquè hem d'incrementar les vocacions científico-tecnològiques. I què ha de fer una llei d'educació? Doncs, per exemple, ha de garantir que el domini científico-tècnic de la població escolar sigui bo i suficient perquè després es generin aquestes vocacions. I jo ahir mateix traia el tema. Què hem de fer? Jo tinc identificades mesures a fer perquè es pugui aconseguir això i hem de modificar coses del sistema. Són aquestes les coses que hem de modificar. Intentar que la llei d'educació doni un sentit de pertinença a un estat que vol ser estat-nació, que vulgui minimitzar les llengües, que digui que el català a Catalunya no és llengua troncal, que la història doncs hagi de ser altra vegada la dels Reis Catòlics només. Escolti, No, els objectius són molt més que això. Jo crec que aquesta llei s'ha de canviar perquè els objectius s'han de reformular i crec que ens hem de posar a nivell europeu i centrar-nos en allò que és capdalt.
Lluís? Sí, abans parlava dels que se'n recordaven. Sí, els que ens recordem encara la llei Villar-Palasí.
Sí, va ser una bona llei, eh?
Va ser una bona llei, però quantes lleis hi ha hagut d'educació a partir de Villar-Palasí? No sé quantes, sis.
Vol que els hi digui?
Sí, si m'agrada, m'interessarà. Sí, sí, sí. Bueno, és igual.
Sí. La primera va ser la de, després del 71, va venir una llei que va fer la OCDE, que era la LOECE.
Sí.
Després de la LOECE va venir la LODE. Després de la LODE va venir la LOPAC. Després de la LOPAC va venir la LOCE. Després va venir la LOE. Després de la LOE va venir la LOMCE.
Un 10, eh? Bé. No, però el que vull dir és que jo crec que a França, per exemple, que és un país de tradició republicana en el sentit cívic de la paraula, no en el sentit de règim, sinó també, però sí, doncs les lleis hi ha, la tradició de l'escola pública, que és la que és. Alemanya, doncs jo crec que el sistema de batxillerat el va inventar el senyor Bismarck, i encara existeix, perquè ell ell acostumava a dir que el que distingeix un bon alemany és que tingui un bon batxillerat. O sigui, i tots, jo crec, i amb això que sí, ho comparteixo, i en el meu cas ho afirmo, que jo, després de sortir de l'escola, tot el que després he sabut, ho he après, són afegits, són afegits amb una... amb un contingut que ja hi havia la matèria suficient. Jo crec que això doncs passa fins als 15 anys, després ja hi vas afegint. Però aleshores, si el problema, jo crec que a més crec que el problema no són les lleis només, o sigui, el problema no són les lleis. Abans vostè ha fet una referència que m'ha semblat interessant, que són que és l'escola, els mestres, la família i la societat, no? Bé, aleshores aquí es tracta de formar, no es tracta tant de formar, de saber si els Reis Catòlics van ser bons o dolents, o si el que sigui, sinó de formar ciutadans que tinguin tendència a tenir criteri propi i que sàpiguin jutjar les situacions d'acord amb una cultura i amb uns coneixements que venen d'aquests... Sí. Aleshores, aquestes lleis... Quantes? Set, m'ha dit? Imagina't, m'ha impressionat. Set lleis des de Villar Palací. Bé, són coses que d'alguna manera, potser han estat massa ideologitzades.
Sí, i si em permet...
Llavors, així la ideologia, jo crec que a l'educació hi ha d'entrar, perquè, clar, cada govern té la seva... té el seu concepte i el seu objectiu de com hauria de ser la societat.
Fixa't, Lluís, que el PP, Rajoy sempre diu que ell no ha tingut mai una llei d'educació, que aquesta és la primera, perquè és veritat que les altres van quedar derogades.
Si em permet...
Hi havia lleis de la OCDE i anteriors, però del PP no n'hi havia hagut.
No, perquè, esclar, la LOCE, que la va fer la Pilar del Castillo, va fer la llei i després van fer un real decret que fixava el calendari. Entre una cosa i l'altra, hi va haver canvi electoral. I aquest... Ahir mateix jo ho deia a la conferència. Aquest és el síndrome que ha tingut el senyor Rajoy i ha dit: jo aconseguiré fer una llei i aplicar-la. I, per tant, es va fer allò que cap país pot fer, perquè la gent sol tenir més seny. Que és dir, faig una llei i en 3 anys l'aplico. I l'aplico simultàniament. A primària, a ESO, a FP, a batxillerat, i faig tots els canvis alhora, quan normalment una llei es fa any a any. La LOCSE va tenir 10 anys d'aplicació i es va modificar 2 vegades el calendari. Quin és el gran problema de que ara el ministre tingui una bona excusa per no modificar el calendari de la LOMCE, que és el que hi demanàvem nosaltres que es retardés? És que està dintre la llei. Mai un calendari es havia posat dintre la llei. Era un real decret posterior. I el PP es va proposar que sortiria i podria dir: finalment he fet una llei i l'he aplicat. I aquesta pretensió és la que ha violentat el sistema educatiu. Perquè, per una raó estrictament de suposat prestigi en aquest àmbit, en aquesta concepció, fa que tot el sistema hagi de canviar el currículum, els temaris, els llibres, l'enfoc, etc.
Per tant, m'està dient també que si hi ha acord al final de tota l'actual oposició en el futur, encara que hi hagués un govern del PP i fos en minoria, l'única opció perquè no s'apliqui l'actual llei és derogar-la directament. No pots canviar reial decrets d'urgència, sinó que has de fer una llei nova, no?
Clar, aquest és el tema. S'ha de derogar, però no s'ha de crear un buit. S'ha de tenir una... S'ha de dir què és el que queda vigent. Per tant, aquesta llei en realitat modificava la LOE. Fins i tot no té títol, la LOMCE. No té títol.
O sigui, què vol dir? És llei orgànica de millora de la qualitat educativa, no?
Exacte. Però, en realitat, si vostè ara va al LOE, diuen modificació de la LOE. O sigui, en realitat, per poder fer això tan ràpid, el que han fet és agafar una matriu de la llei socialista i allà incorporar-hi canvis. Això és el que ha fet que sigui, en segons quins punts, inconsistent. Perquè, i de fet, llei en mà, públicament, parlem de la LOMCE, però legislativament, si tu treus aquesta modificació, queda la llei anterior, que era la LOE. Per tant, aquí hi havia un altre element que hi va sortir, que era el de la formació professional bàsica, que per nosaltres també era molt important, que era aquell element que deia, quan el senyor, si em permet, quan el senyor Foix parlava del batxillerat de Bismarck, el gran mèrit d'Alemanya va ser que van fer un gran batxillerat i una gran FP. I una cosa no va afeblir l'altra. I en aquí, quan començàvem i comencem a tenir l'FP ben situada, Saben que la inserció laboral a la formació professional, al cap de 6 mesos tenim com a mínim el 50-60% de nois col·locats, i si és de dual, molt més ràpid. Per tant, aquest és el gran valor de la formació professional, perquè després hi ha un alt percentatge que continua treballant i estudiant. Per tant, hem aconseguit una bona FP. Va, i ens diuen, fem una FP bàsica pels mals alumnes de l'ESO. Home, no. No m'ho identifiquis amb el que val i el que no. El que no vagi per batxillerat, que vagi a FP. Per això en Catalunya no l'hem aplicat. I nosaltres hem dit, no podem fer una oferta que no doni el graduat escolar a l'alumne. I ahir es va presentar això a nivell de comunitats. Es va veure que tot allò que havíem dit que podia passar estava passant, allà on ho havien implantat, i es va decidir fer un grup de treball per analitzar exactament quin era l'impacte d'aquesta FP bàsica i com això estava o bé segregant o donant una mala oferta formativa.
Lluís, disculpa que t'havia tallat, eh? No sé si havies acabat amb la reflexió.
Sí.
És una cosa que m'interessava i per això li he fet la pregunta directament a la consellera.
No, jo el que anava a dir és que, a veure, jo crec que el ministre Bert pot passar la història per moltes coses, eh? Però una d'elles, que jo crec que queda en l'imaginari, almenys en l'imaginari de la societat catalana, diu, quan ell, al Congrés dels Diputats, diu una cosa que va ferir molta gent, pensessin el que pensessin. Vamos a espanyolizar los niños catalanes. Crec que va ser aquesta literalment la seva expressió.
Això... Por supuesto que vamos a espanyolizar, crec que deia.
Doncs darrere d'això que hi ha una cosa que deia la consellera abans. O sigui, és la no acceptació de que Espanya, la no acceptació de que Espanya és una realitat multicultural, plural i multinacional. I això, la millor no tothom hi coincideix, però jo coincideix que és multinacional. I això necessita una gestió que no pot passar ni per majories absolutes de l'ordre que sigui, d'esquerres o de dretes, sinó que ha de passar per un pacte de fons. I dir, aquest tema, a més, no es tocarà. I aquest tema, això durarà durant 20 anys. Ja sé que en política aquestes coses no es poden assegurar perquè la política es canvi i perquè les societats...
Aquesta és la intenció del pacte de l'educació de Catalunya.
Exacte.
És el que deia abans la consellera,
també. Que crec que es va fer amb temps, i si no, que hi havia la Marta Cid de consellera, o no?
No, ja va ser l'Ernest Maragall.
O l'Ernest Maragall.
L'Ernest Maragall, sí. De conseller, i jo de responsable d'educació a l'oposició.
Exacte. Doncs jo crec que això, sigui quin sigui el futur de les relacions entre Catalunya i Espanya, jo crec que això s'hauria d'arribar a un acord per respectar, primer, unes idees generals que poguessin ser compartides, i després tot el tema de la singularitat que té cada territori, i Catalunya, en aquest cas, té una singularitat doncs molt més marcada per la llengua pròpia, per la cultura pròpia i per una història determinada.
Sí, i sap què passa, senyor Foix? Que, per exemple, amb aquest tema dels 6.000 euros, resulta que aquesta mateixa situació al País Basc no és aplicable. O sigui, ells deien, no pot ser que un pare es trobi en totes les escoles catalanes i no pugui anar a una escola castellana. Diguem-ne, com si haguessin escoles castellanes i escoles estrictament catalanes. Però posem-hi en Mondragón, una població basca, i pot haver totes les escoles en euskera, i allà el pare no té dret a aquests 6.000 euros. Mm. Per què? Perquè van descobrir que primer van fer la norma i quan l'anaven a aplicar, que van fer el Real Decret que ho desenvolupava, aquest que ara hem de tractar, van dir, per modificar el concert necessitem un gran acord del Congrés de Diputats. Mm. I com que allà no poden treure els 6.000 euros del cupo, doncs allà no s'aplica. Home, doncs quin suposat dret estem defensant si no és aplicable i està vinculat al model de finançament? Jo vaig dir, doncs solució, donem-nos també el cupo, esclar, ja tot tindrem arreglat, sí. Fixi's. O sigui, que era tan conjuntural tot que, esclar, no resisteix una anàlisi gaire fort.
Ara Lluís Foix treia tot el tema de les relacions entre Catalunya i Espanya, tot això passa pel 27. Jo tinc preguntes per vostè, però abans Alejandro III demanava la paraula.
Bueno, una matització. Parlaven abans de que si el Bert havia dit lo d'espanyolitzar, també aquí s'ha dit, vostè ha dit, que l'escola catalanitza els nens. Ha fet declaracions en aquest sentit. Jo crec que espanyolitzar o catalanitzar haurien de tenir el mateix sentit, és a dir, no entenc que algú...
Ja estàs convençut que he dit catalanitza? O he dit que dona sentit de pertinença?
No, no, catalanitzar, ja li trobaré les declaracions.
Oh, però, escolti, si em permet, jo li he llegit bastantes coses meves que a vegades he pensat que no era ben bé jo, però bé,
digui. Però en qualsevol cas, la immersió lingüística obligatòria ha estat, diguem-ne, declarada pels tribunals en moltes ocasions com un sistema que no és legal.
Veu com li dic que hi ha coses que no m'hi puc reconèixer?
Hi ha moltes sentències en aquest sentit. Crec que ha fet moltes rodes de premsa. Quan han sortit algunes d'aquestes sentències, ha hagut de fer alguna roda de premsa per veure com s'aplicava aquesta sentència. La meva pregunta és, per què continuen defensant aquest sistema si no s'aplica en lloc del món? Ni tan sols al Canadà és obligatòria la immersió. Ni tan sols al Quebec és obligatòria la immersió, obligatòria en una sola llengua, quan hi ha dues oficials o hi ha dues, diguem-ne, molt parlades habitualment. Fixi's. Per què continuen en aquest sentit?
Fixi's, vostè i sempre...
És un model únic, tot el món.
És que segurament la situació de Catalunya és bastant singular, eh? Busqui una situació política, cultural, amb un estat... busqui...
Sí, que és una qüestió política, busqui, no pedagògica. No, escolti, perquè sempre s'ha dit que era pedagògic. Que veig que és polític.
Perdó, veu, com... Ja ho sap, jo no vull ara aquí desenvolupar. No. Quan jo faig una roda de premsa d'aquests temes, vostè fa ben fet i és sempre, però jo li repeteixo. Ja no parlem d'un sistema obligatori, perquè les escoles, no totes les escoles fan immersió, la fan aquelles escoles que els seus alumnes, en el seu entorn familiar i social, no estan en contacte amb el català. I perquè hem entès que és bo per la cohesió i per la promoció personal conèixer el català. Aquí hi ha un model diferent. Nosaltres hem entès que a Catalunya la llengua mai havia de ser un element de diferenciació i, per tant, que tothom havia de conèixer el català i el castellà i que tindríem un model d'escola catalana que compensés d'una manera clara qui en el seu entorn no l'havia après de manera directa. Dit això, jo també m'agradaria poder recordar que l'imatge de l'escola avui dia, des del punt de vista lingüístic, és molt diferent. Perquè, escolti, quan jo explico que hi ha un 42% dels centres de primària i secundària, que ara ja és un 60%, pel curs 14-15 ja ha sigut un 58, i passarem del 60 al curs que ve, que fan matèries en anglès. Com estem explicant que el francès i l'alemany són la segona llengua? Com estem demanant el domini de l'anglès per entrar a fer de professor substitut, interí? Com hem classificat les places perquè es pugui mantenir un projecte plurilingüístic? Aquest és el valor d'avui dia. Que els que han vingut amb una llengua que no és coneguda pel seu entorn la puguin aprendre a l'escola i que, a més, tinguin aquesta dimensió plurilingüe. El fet de que des de l'Estat s'hagi, per exemple, jo li he dit aquesta qüestió que per mi és simbòlica, no hi havia hagut mai una llei que digués que el català no era troncal a Catalunya i només ho era el castellà. Perquè el català i el castellà tenen la mateixa arrel llatina, tenim estructures lingüístiques comunes, ens agrada ensenyar-les conjuntament, ens agrada ajudar els alumnes a fer la transferència d'una llengua a l'altra, i, escolti, jo li dic en sèrio, qui ha polititzat aquest tema no ha sigut Catalunya. Aquest tema sempre s'ha polititzat des de... Perquè, si no, el Parlament de Catalunya, amb una ampla majoria, li recordo que el PP va votar a favor de la llei de normalització lingüística.
No, termino ràpidament, molt ràpid.
Acaba.
Diu que no totes les escoles fan immersió, però les escoles públiques sí, totes fan immersió.
No, fan escola catalana, que és una altra cosa. La immersió és una metodologia.
Sí.
I l'escola catalana és l'escola que utilitza el català, una matèria en castellà, una en anglès, i d'acord amb el seu projecte lingüístic. I fa que el català sigui la llengua vehicular normalment emprada. En canvi, allà on es fa immersió és una metodologia concreta que té unes estratègies metodològiques per tal de fer possible que en poc temps, bé, escolti, com tots els que se'n van a fer immersió en anglès, té una metodologia. I
no,
ja està.
No troba, de veritat, no consellera, això, eh? Intenti trobar, com a ciutadà, sí, una escola on hi hagi alguna assignatura no lingüística, sí, en castellà, alguna, sí, escola pública.
Sí.
No.
I concertada, eh?
No, concertada no, pública, estic parlant d'escoles públiques.
No, però que no li he parlat del Servei d'Educació de Catalunya.
Sí, truqui.
Que no li he parlat del Servei d'Educació de Catalunya.
No li donaran ni una sola, ni el nom de ni cap escola que tingui alguna assignatura no lingüística
en
castellà.
Tampoc diguem quines ho fan en anglès.
Cap ni una.
Nosaltres diguem, quan un pare ha d'escolaritzar, què fa? busca en el seu entorn quines escoles li interessen i s'informa de quin és el projecte educatiu, del projecte lingüístic, les activitats complementàries, els serveis que li donen, i en funció d'aquesta oferta plural, doncs pot triar. Això és el que fan milers de pares cada any.
Jo sincerament sempre tinc la sensació que amb la llengua s'intenta fer un problema d'on no hi és. En tot cas, si té un problema, jo crec que no és Catalunya amb el castellà o els catalanoparlants amb el castellà, sinó al revés, que és Espanya amb el català, no? O sigui, si posats a fer comparacions, m'agradaria veure també un estat plurinacional i plurilingüístic que tracti tan malament la diversitat com és Espanya. O sigui, anem a Suïssa o anem al Quebec, veiem una presència del francès fora del Quebec, que aquí no veiem. A mi m'agradaria, per exemple, anar al Museu del Prado o anar a l'Alhambra de Sevilla i veure la retolació en català, castellà, euskera i gallec. Aquí segurament ho trobaríem barrat, el català, perquè a la gent li faria una ràbia increïble veure el català fora de Catalunya. El dia que hi hagi això, llavors potser en podrem parlar. A l'hora de fer equivalències, crec que Espanya surt molt més mal parada que no pas Catalunya.
Però, Francesc, molt ràpid, però parlàvem abans de per què no es feia també alguna assignatura de català a altres comunitats autònomes, no? Que era una possibilitat,
sí.
Que era una competència que depenia d'aquestes comunitats autònomes. Per què no fem aquí? Per què no donem el primer pas? Per què no es fa alguna assignatura en gallec i en euskera? Tenim la possibilitat.
Jo no he defensat mai que a la resta de l'Estat es faci alguna assignatura en català. Jo el que defenso és que s'ensenyi que hi ha altres llengües i que la cultura es manifesta a través d'altres llengües.
I aquí ensenyem que la cultura
jo
també...
Jo de dir que farem una matèria en euskera. Vull dir, escolti, no trobaria...
O ensenyar.
Ni jo podria fer-ho, eh?
Jo diria en primer lloc que les llengües no es barallen. Les llengües és una cosa d'entendre's amb altra, primer amb la llengua pròpia, amb els teus propis, i després amb la llengua pròpia o amb la de l'altra. O sigui, això és en primer lloc. Jo he passat els últims 15 dies al Quebec.
Que bé.
I allà hi ha una, sí. Allà hi ha un problema. Hi ha un problema que no s'ha arreglat. No s'ha arreglat ni política ni lingüísticament. Però, què passa? Que, a diferència d'aquí, i abans ho deia el Francesc, doncs tu te'n vas per un barri de Montreal, per exemple, i vas conduint pel carrer i veus stop. I llavors, ah, bueno, això és un barri anglès.
Sí.
I segueixes al cap de 200 metres, doncs, agué! O sigui, en francès diu, això és un barri francès. O sigui, que hi ha una convivència... Jo el que demano és una convivència, partint d'aquesta idea que les llengües no es barallen, escolti, tu vols parlar una llengua i em puc parlar una altra, i ens hem d'entendre, perquè el propi de la gent, de les persones, i els ciutadans... No, i acabo. Bueno, acabo i segueixo. Llavors vas a Toronto, o vas al museu d'Ottawa, al museu d'art modern d'Ottawa. Doncs allà ho tens, que ja no és Quebec. Ho tens en francès, ho tens en anglès, ho tens en francès. La gent doncs parla una mica com pot o com vol o com li sembla, i jo he conviscut amb persones doncs que amb la mateixa, diguem, el mateix àmbit, doncs parlaven francès i anglès, i no deien, escolta, veus si parles en anglès, no? Tot i que l'anglès al Canadà és la llengua dominant, perquè és la llengua que la parla més gent, més persones amb el conjunt de...
Però...
I aleshores, jo crec que aquí el que jo crec que ha fet mal, tot plegats, i ara no diré que és la culpa només d'uns ni d'altres. Vull dir, que en el moment en què... A veure si parla, per què no me hables? En comptes de fer l'esforç, a veure si t'entenc.
Però aquest no és el debat.
Sí, fem una debat. Cosa, després sí, parlem, si voleu, de la llengua Catalunya, però acabem amb la consellera, entre altres, fa 3/4 d'hora que la tenim assegut a l'estudi, i jo també tinc unes quantes preguntes. Hi ha el 27S d'aquí 4 dies. Vostè va a llistes. Està amb ànims de fer campanya?
Clar, si comprometo anar amb una llista, doncs faré campanya, evidentment.
És dels pocs consellers que hi va. I va per la imputació?
Miri, al final, jo crec que no s'hi va mai per una sola cosa, i en tot cas, qui et proposa anar a la llista és el que ha d'explicar perquè proposa un nom. Jo crec que no em correspon a mi.
Tot el tema de la querella, com està? Sabia que s'havia frenat fins després de les eleccions. No sé si ha rebut cap mena de comunicat vostè, cap mena de cita.
Personalment no he rebut cap citació encara.
Li agradaria continuar en un nou govern en el cas que la seva llista guanyi?
Home, espero sortir diputada. Faltaria. Crec que vaig amb un número que podré ser diputada, i és un gran honor tornar a ser diputada, i de fet no ho he deixat de ser durant aquests anys. I a partir d'aquí jo crec que tot és molt obert. I a més, escolti...
Li dic continuar com a consellera, ara que s'està parlant de noms i de la necessitat que hi hagi o no polítics en un eventual govern post-28S, vostè té ganes de continuar al capdavant del Departament d'Ensenyament?
Sap què passa? Que això no depèn de la voluntat d'una persona. Evidentment que si t'ho pregunten o t'ho demanen, és el moment que t'ho has de plantejar. Presentar, parlar això abans, jo entenc que té un interès periodístic, però no, perquè queda clar que serà un govern de coalició, queden clares moltes coses. Jo, miri, vaig anar una vegada, no anava de diputada i mai m'hauria pensat ser consellera de Benestar i se m'ho va proposar i vaig dir que sí. Altres vegades se m'havia proposat coses que havia dit que no. Això, jo, són les circumstàncies. Miri, aquesta és una feina que quan l'assumeixes l'has d'agafar amb l'energia i el compromís com si fos per tota la vida. Sapiguent
que, pots plegar
que
demà.
Al cap de mitja hora, no demà, en mitja hora pots fer pots buidar el calaix. Aquesta és una actitud que emocionalment té la seva cosa, però no hi ha cap altra manera de treballar-ho. Per tant, com si hagués de ser per sempre, sapiguent que pot deixar en qualsevol moment de ser-ho. Ara, a mi m'agrada acabar les legislatures, el que li he dit abans, que jo he vist doncs, en el Ministeri d'Educació, doncs em sembla que a mi m'agradaria acabar, i espero acabar aquesta legislatura i començar el curs bé.
Avui és 14 d'agost, això vol dir que d'aquí un mes hi haurà la tornada al col·le, 14 de setembre.
Sí, senyor.
Anirà tot bé, l'arrencada de curs, les obres que s'han estat fent durant l'estiu.
Miri, s'estan fent obres, se n'estan fent moltes en aquests moments, hi ha moltes actuacions de diferent tamany, nosaltres tenim uns protocols de seguiment que ens permeten saber doncs, que el professorat està ja assignat, que això és el més important, que tot l'alumnat ja tingui la plaça, que el professorat estigui assignat, que els 15 primers dies doncs, els centres puguin elaborar els seus projectes, que d'aquests 15 primers dies, quan hi ha una baixa de professor, una renúncia, una malaltia, etc., puguem cobrir, puguem notificar quan hi vindrà la persona que... Estem parlant de 100.000 persones que té el sistema, són 100.000 professors entre la pública i la concertada, 70.000 i pico a la pública. Gestionar tot això doncs, és evidentment un repte i jo estic convençuda que tornarà a funcionar bé. I si alguna obra no s'ha pogut acabar per alguna cosa, vol dir que hi ha una bona notícia, que és que s'està fent. Per tant, jo procuraré tenir el compliment de calendari, però no m'atreviria a dir totes les obres estaran. Estem treballant perquè totes les obres estiguin acabades. Quan... I si no, cada obra té un pla B. Això sí que li puc dir.
Quantes oposicions obriran? Concurs.
Bé, ara una de les qüestions que hi es va tractar doncs, era la reposició, la tassa de reposició, vol dir que es poden tornar a convocar oposicions de manera important, numèricament. És una qüestió numèrica, perquè vol dir que hi ha professors que són interins que podran passar a definitius i d'altres que podran venir del carrer a l'oferta pública, però a partir d'ara jo em centraré més en el com podem formular les proves per accedir a ser funcionari docent que garanteixi el màxim nivell dels docents i la qualitat pedagògica que requereix. O sigui, vull donar una mirada nova
és un debat profund,
a la normativa. Sí. Per tant, nosaltres aquest temps, aquesta qüestió, no l'hem abordat perquè no teníem la possibilitat de... Sí que hem marcat unes línies, però la possibilitat de convocar. Hem posat molt accent en les condicions per accedir als estudis de magisteri. El senyor Foix és testimoni de la meva dèria. I aquesta ha estat una dèria que hem hagut de, evidentment, implicar-hi d'una manera... I ara jo diria que ja està molt assumit a la part de la universitat de dir com s'accedeix a estudiar magisteri, què requerim per poder estudiar magisteri, com aixequem el nivell acadèmic i alhora com també posem el màxim rigor possible en la formulació de les proves d'accés a la funció pública perquè la docència cada vegada requereix més qualitat.
M'està dient que la convocatòria serà molt diferent de l'última que es va fer el 2011, no?
No pot ser molt diferent perquè hi ha una normativa bàsica, però aquesta també és una qüestió que hem de veure en, quins moments nosaltres podem fer algun element. Però això és una qüestió que haurem de tractar, evidentment, a la taula i la mesa sindical, etc. Però sí que crec que és molt important aprofitar també perquè si fem una convocatòria pública, doncs entrin els millors.
Vacances ja les ha fetes? Encara li queden alguns dies?
Miri, jo ara me n'aniré a Ribes de Freser, demà és Festa Major. Quan surti d'aquí, jo, la meva primera obligació serà pensar en el dinar familiar de demà.
Mira, i en parlàvem...
I en sortint d'ofici, perquè jo sóc de les que vaig d'ofici de Festa Major.
Conseller Rigau, bon estiu.
Moltes gràcies.
Segur que tornem a parlar amb vostè al Món RAC1 abans que comenci el col·le, això és abans d'un mes. Que vagi molt bé, gràcies.
A la seva disposició. Gràcies.